Un cafè amb energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un cafè amb energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui aquí a Ràdio Balaguer, un cafè amb energia, el primer programa d'aquest 2025 i que, com sempre, compta amb la presència del tècnic de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera, el Josep Reimat. Molt bon dia, Josep, i gràcies per tornar-hi a ser.
Bon dia.
Avui, Josep, hem de dir que el que emetrem de seguida és un programa especial en col·laboració amb el Dia Mundial de la Ràdio, que recordem se celebra el 13 de febrer, i per això gairebé, Josep, el centrarem a parlar amb el convidat que ens acompanya avui, concretament és el teu homòleg, podríem dir-ho així, a la Ribera d'Ebre, és a dir, el tècnic de l'Oficina de Transició Energètica de la Ribera d'Ebre, l'Oriol Serra, que entre moltes altres coses que de seguida coneixerem és enginyer de camins, canals i ports. Amb ell conversarem sobretot, parlarem sobretot del consum energètic a les nostres comarques. Molt bon dia, Oriol, i gràcies també per ser-hi.
Bon dia.
Saludat el convidat, Josep. Com dèiem, aquest és un programa especial que volem dedicar doncs, a tots els oients que ens puguin estar escoltant a Ràdio Balaguer i també doncs, arreu de la demarcació, gràcies a la col·laboració doncs, que fem des de Ràdio Balaguer amb el Dia Mundial de la Ràdio, no, Josep?
Doncs sí, la veritat és que poder aprofitar l'emissora i els mitjans de comunicació per tal de transmetre el coneixement que intentem programa rere programa, la divulgació i la pedagogia que fem des d'aquí, és una oportunitat única que pel Dia Mundial de la Ràdio doncs, encaixa perfectament. Hem portat un convidat especialista amb dades i amb molt coneixement sobre el territori i els consums que fem des de la ciutadania. Així que crec que l'encaix és ideal. Ja sabeu que els efectes del canvi climàtic que estem patint dia a dia ens estan afectant. No cal que fem menció als efectes que ens ha provocat la Dana aquest any. I no cal dir-ho, no cal remarcar-ho, però és que fins i tot en el nostre territori estem patint els efectes en la producció agrícola, estem patint els efectes de les pedregades, les gelades, la manca d'aigua en aquelles quantitats necessàries per poder arribar a alimentar les nostres collites. Recursos hídrics possiblement mal gestionats o insuficientment ben gestionats que ens afecten ecològicament i que tenen efectes en entorns naturals tan simbòlics com els del Delta de l'Ebre. Així doncs, res, remarcar que projectes com l'eòlica, la fotovoltaica i projectes més innovadors com són l'aprofitament del biogàs o fins i tot de l'hidrogen, com ja sabeu hem tocat aquests temes en aquest programa i hem portat convidats especialistes en la matèria, són claus per poder descarbonitzar els nostres consums i arribar a un sistema almenys una mica més sostenible del que ens veiem abocats en aquest moment. Aprofitar els mitjans de comunicació, doncs, una gran oportunitat. Esperem que un programa com el que us portem amb un cafè amb energia sigui d'utilitat pública i almenys intentar arribar a tocar una mica les sensibilitats dels nostres oients.
És una mica també la tasca, no? La feina dels mitjans de comunicació, fer difusió de tot això que ara acabes de comentar. Dit això, si et sembla, preparem el cafè, fem un cafè ràpid
i tant, la màquina
de seguida
està engegada.
Conversem amb l'Oriol Serra. Fins ara. Doncs encetem ara la segona part del programa. Josep, tenim els cafès ja damunt la taula. No sé si a l'Oriol li agrada amb sucre, sense, cafè sol, amb llet, Oriol? Per acabar-te el de preparar bé, vull dir?
Sol i sense sucre va bé, gràcies.
Sol i sense sucre, perfecte. Doncs, Josep, com deia, encetem aquesta segona part del programa, d'aquest especial avui d'aquest cafè amb energia. Conversem de seguida amb l'Oriol Serra, que, com dèiem en l'inici del programa, és el tècnic de l'Oficina de Transició Energètica de la Ribera d'Ebre.
Doncs sí, avui, en aquesta ocasió especial del Dia Mundial de la Ràdio, tenim un convidat tan o més especial. És el meu company, homòleg i amic de la Ribera d'Ebre, Oriol Serra, i farem una mica la intro de què sabem d'ell, aquelles coses que es poden explicar i altres que potser no tant. Però què sabem, va. Oriol Serra Ribas, enginyer de camins, canals i ports, màster en direcció i administració d'empreses, i ha estat treballant en infraestructura i obra pública i privada a Catalunya, Andorra, però també en projectes a l'estranger, sobretot vinculats al món de la muntanya i de l'esquí, a països com Eslovàquia, Noruega, Islàndia, Turquia, Mèxic, entre d'altres. Des de fa gairebé 2 anys el trobem a Móra d'Ebre, concretament al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, com a tècnic comarcal de transició energètica. Podríem afegir moltes coses, segur, però ja ens les explicarà ell, en tot cas. Bon dia, Oriol. Una altra vegada, bon dia.
Sí, sóc un tastolletes i he tingut la sort de treballar a molts llocs i fent coses diferents, cosa que vol dir que, malauradament, no sóc un bon especialista de res. Però això a vegades també va bé perquè et dona similituds inesperades. Jo he descobert recentment que els telecadires i els molins de vent s'assemblen molt, perquè tots dos han de fer passar una cosa que roda molt ràpid a una cosa que passa que roda poc ràpid, o al revés. Un molí de vent té uns àlaps que roden relativament lents i han de rodar molt ràpid per fer el generador i generar electricitat. I un telecadira és al revés, és un motor que roda molt ràpid i ha de fer girar una politja perquè es mogui un cable molt ràpid. Sempre hi ha una caixa d'engranatges entremig, però ve a ser la mateixa màquina, que funciona en sentits diferents.
Per unes finalitats diferents.
Per unes finalitats diferents. Però, curiosament, el principal fabricant de telecadires del món ja fa 10 anys es va ficar en el món de molins perquè era essencialment la mateixa màquina.
Ja veieu que el nostre convidat de coneixements no li en falten. En té moltíssims, i anècdotes tantes o més. Per ser una mica ordenats en l'entrevista i poder anar desgranant qui tenim avui aquí al davant, ens agradaria saber com arribes al món de l'enginyeria civil. No sé si està ben dit a dia d'avui dir-ne enginyeria civil, però em sembla que els estudis previs justament a la formació que tu tens són aquests, no? Són l'enginyeria civil.
Avui en dia no sé com es diuen. El món mundial es diu enginyeria civil. En el cas d'Espanya en diuen enginyeria camins, canals i ports, on deien abans. Però sí, i vaig arribar amb dubtes, perquè m'interessaven moltes coses i per mi era un problema complicat decidir què estudiar. Però el que em va acabar decantant en aquell moment és que a mi m'interessava treballar al món de l'esquí, vaig escriure estacions d'esquí que m'agradaven, en aquella època encara no hi havia internet o no hi havia e-mail generalitzat, demanant qui decidia on es posaven remuntadors i pistes i neu artificial, si feia falta, i em va acabar responent un senyor del pas de la casa dient que hi participava molta gent, economistes, advocats, arquitectes, però que acabaven consultant un enginyer de camins. I, curiosament, aquest senyor, més de 10 anys després, i vaig acabar coincidint, no se'n recordava que m'havia enviat la carta, i també vaig acabar coneixent l'enginyer amb qui tractava. De fet, aquest enginyer tenia una empresa i vaig treballar en aquesta empresa i va resultar que era enginyer agrònom. I a la seva empresa hi havia enginyers forestals, agrònoms, mecànics, industrials, però que jo sàpiga, jo vaig ser el primer de camins. Vull dir que va ser una mica per casualitat. I una mica també el que me'n emporto és que el títol no té tanta importància si les ganes hi són. I tu, Josep, ho saps, que entre els tècnics de les oficines comarcals de transició energètica hi ha gent amb formacions ben diferents, hi ha enginyers de mena, però també hi ha ambientòlegs, politòlegs, arquitectes, biòlegs, geògrafs, i crec que és enriquidor que cadascun d'ells aporti una formació i una visió diferent.
Totalment. El món de les renovables, sempre ho intentem remarcar aquí, els perfils són molt diversos a l'hora de poder-hi treballar, i la veritat és que la forma d'arribar-hi de cadascú és personal. però els camins conflueixen i ja veieu que la formació no ha de ser pas un límit. Això de ser tastar ulletes és que a vegades és un avantatge. A vegades és un avantatge, no pas un inconvenient. Sempre preguntem als nostres convidats si allò fem una mica de territori i portem cap a la comarca, si tenen alguna relació especial amb la Noguera. I hem descobert casos ben peculiars, amb vincles més o menys profuns. Alguna confessió a fer-nos?
Sí, vaig coincidir amb una noia de Ponts treballant en una estació d'esquí, ella hi feia de metgessa i vam mantenir l'amistat. I més endavant, jo estava treballant a estacions d'esquí d'Europa Central, va venir la pandèmia i tots ens vam quedar bloquejats, i mentre esperava poder tornar a treballar al món de l'esquí, em va proposar de treballar temporalment a la seva empresa familiar.
Carai.
De Ponts, Carrosseries Pujol, que són carrossers de camions a Ponts, i que per mi va ser una experiència superenriquidora i molt interessant.
Doncs la polivalència d'un bon enginyer, qui t'havia de dir que acabaries amb una indústria de carrosseria, no?
Totalment.
Però bueno, la veritat és que la pandèmia esperem que no la tornem a tindre a prop i se'ns quedi
esperem
ben lluny.
Que no.
Tenim prou fronts oberts. I vamos, la polivalència et va permetre arribar a la Noguera per una via o per una altra. Us haureu fixat que no té pas, a pesar de que treballa a la Ribera d'Ebre, no té pas, l'Oriol, un accent molt tortosí.
Efectivament, sí, sóc graciec i el meu accent és de Barcelona.
De Barcelona, Barcelona.
Total.
Però la veritat és que, com dèiem, has estat en molts països i gràcies a la teva expertesa en el món de la muntanya i de l'esquí has pogut desenvolupar moltes feines. Així doncs, que al final acabes al món de la transició energètica, però com en quin moment se't desperta aquesta curiositat per aterrar cap a les renovables?
Jo diria que el medi ambient és una cosa que ja hi ha molta gent que ens ha preocupat de fa molt de temps. Tu, que ja tens certa edat, potser te'n recordes de la cimera de Rio del 92, que potser per alguns de nosaltres ja va començar a ser un moment que es creia que generaria un gran canvi i que potser no hi va ser. I era una cosa que sempre m'havia interessat, però que no veia com acabar-hi d'entrar. I finalment em van dir que s'oferien aquestes places, s'obrien les places de tècnics de transició energètica, que jo mai havia pensat ni de treballar a Catalunya i menys per l'administració, i per mi ha estat una gran oportunitat. Vaig presentar diverses comarques i ha acabat sent la Ribera d'Ebre, on fins ara no tenia cap relació, però ha resultat ser un lloc molt interessant, energèticament.
T'han acollit bé i amb un aprenentatge intens a la Ribera d'Ebre.
Certament.
Clar, molts oients us preguntareu, ostres, Ribera d'Ebre, energia, què ens poden dir des d'aquesta comarca? Si estan allà baix, que ens han d'explicar? Nosaltres tenim centrals hidroelèctriques, ja en sabem d'això. Vols dir que cal portar algú de fora? A veure, Oriol, què ens en pots dir realment de la Ribera d'Ebre a nivell energètic?
Doncs, prèviament a nivell energètic, si és una comarca que no se'n sent a parlar moltíssim, potser habitualment, perquè no hi ha gaire gent, i això també fa que generi menys notícies.
Estem parlant de 20.000
persones, que és un 0,3% de la població de Catalunya. És un 2,6% de l'àrea, però té el 20% de la potència instal·lada per fer electricitat de Catalunya. I com que, sí, són gairebé 2.500 megawatts, i com que gairebé 2.060 són centrals nuclears, els grups nuclears d'Escó 1 i 2, que treballen moltíssim, acaba produint gairebé el 40% de tota l'electricitat de Catalunya. És a dir, és la comarca que més electricitat genera, que en bona part és no renovable, perquè ve de la nuclear, però igualment té també centrals hidroelèctriques al riu Ebre, que potser no tenen un salt tan gran com les de la Noguera, amb Camarasa o així, però com que té més cabal al riu Ebre, doncs déu-n'hi-do el que produeixen, i també representa gairebé entre el 9 o el 10% de l'energia renovable produïda.
Ribarroja, que deu ser la segona més gran, potser, en capacitat de generació?
No estic segur, hauria de saber. Diria que Sallent té el Pallars Jussà, o estan gent o Sallent, doncs, les més grosses, però Riba-roja té, em sembla que són 263 megawatts.
Sí, deu ser la segona o per ahí. Sí, sí, estem parlant d'una comarca intensament energètica, justament.
Sí, i llavors, a banda d'això, ja hi ha uns quants parcs eòlics a la Ribera d'Ebre. Bé, dos... I sobretot està envoltada també per la Terra Alta, pel Segrià, per les Garrigues, pel Baix Ebre, que també tenen molts molins. És a dir, forma part del paisatge quotidià de la Ribera veure molins a tot el voltant. També a Flix hi ha un parell de parcs solars antics i tot plegat fa que l'energia i l'energia renovable ja siguin relativament quotidianes, tot i que ho han d'acabar sent molt més a la Ribera i arreu de Catalunya.
Clar, als nostres oients els hi hem de transmetre que realment l'Oriol ve aquí, gràcies al coneixement de la Ribera d'Ebre i de la producció energètica, els projectes que li han anat entrant i el dia a dia que a través de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica ha hagut de viure, però especialment perquè ha fet un treball de síntesi per transmetre als nous tècnics que s'han incorporat a les oficines comarcals de transició energètica i fins i tot per transmetre als seus ciutadans de comarca i als seus governants de la Ribera d'Ebre, moltes vegades a l'hora d'aquestes tasques que tenim les oficines de divulgació i pedagogia arreu. T'anava a oferir obrir el meló. Som conscients realment del que consumim com a ciutadania, com a municipis, com a indústria? Tenim aquí molt...
Absolutament no, penso. No en som conscients. Jo, que vaig entrar a aquest món de fora, també vaig haver de fer un gran exercici de buscar informació i entendre de què estàvem parlant. Llavors, per començar, una cosa que ja deveu haver repetit molts cops. Només una quarta part de l'energia que gastem és electricitat.
Correcte.
La resta, les tres quartes parts altres, és sobretot hidrocarburs, sigui gas per cuinar o gasoil per fer anar la calefacció aquests dies que fa fred a l'hivern, o gasolina o gasoil per fer anar els cotxes, etc. Això és la gran major part de l'energia que gastem. I dins de tota l'electricitat que gastem, només una quarta part és d'ús domèstic. Per tant, un quart per un quart fa que només un 6% és l'electricitat, la factura elèctrica que paguem nosaltres a la llar. La resta és tota energia que és difícil d'entendre que es gasta en nom nostre. Si anem a un supermercat i comprem un iogurt, paguem només per aquell iogurt. Però el iogurt ha estat refrigerat i algú ha hagut de pagar la nevera, l'energia perquè la nevera funcionés. Algú ha hagut de dur aquell iogurt amb un camió fins allà. Algú l'ha hagut de produir. Tota aquesta energia, perquè el pagès pugui tenir les vaques per la llet, pel iogurt, etc., no la paguem directament, però la gastem. I no en som conscients.
És allò de que alguns companys diuen de que som animals energívors, no? Ja no som carnívors, no som herbívors, som energívors.
Absolutament.
Veiem un 5% de l'energia que consumim perquè ens la porten amb una factura.
Exactament. Llavors, allò típic que es diu que surt algun projecte a la tele i la premsa, a vegades, no Ràdio Balaguer, un cafè amb energia, però diu, això equivaldrà a poder ser el subministrament de 10.000 llars. Dius, perfecte, 10.000 llars és molt lloable, però no és el consum de 10.000 persones, ni molt menys, perquè ho hauríem de multiplicar per 15 o per 16 per realment arribar al consum autèntic que tingués en compte tota l'energia que ha calgut perquè aquella gent tingui la vida que té.
Ens falta una mica, no?, aquesta cultura energètica de... Acabem interpretant que el que consumim és el que endollem, i ni molt menys.
Sí, l'únic que és una mica més fàcil de veure és la gasolina, que també la paguem directament a la gasolinera. Però com que va molt ràpid de carregar i no la veiem i va directament al dipòsit... És difícil entendre-la, també.
Hi ha hagut un consum d'energia per poder-la portar en aquell dipòsit d'aquella benzinera, també.
Absolutament.
Ja veieu que podem estirar molt del fil sobre conèixer què consumim i què deixem de consumir com a ciutadania i sobretot, doncs, sectors com el nostre, com l'agropecuari i l'agrícola, que també tenen una forta demanda d'energia, són molt rellevants en les nostres comarques i ens falta, no, aquest coneixement. Amb tu volíem parlar de conceptes sobre aquest factor de capacitat, sobre la intermitència dels renovables, no? Sobre com el fet de que es generen de forma discontínua ens acaba afectant en aquest procés de transició energètica que estem fent de substituir els combustibles fòssils principalment i la voluntat de que també la nuclear quedi enrere, no? En un país com el nostre que, bàsicament, pel que comentes, vivim de l'energia nuclear o estem consumint majoritàriament nuclear.
Sí, exacte. Aquí la gran diferència que hi ha és entre la potència d'una central o d'un sistema elèctric i l'energia que realment genera. Per exemple, si algú tingués dues plaques de 500 watts, se li instal·la al sostre, que això ho poden oferir, és una potència de 1.000 watts, perfecte. Un any té 8.760 hores. Llavors, multiplicant 1.000 watts per 8.760 hores, semblaria que teòricament podria produir 8,7 milions de watts, 8.700 quilowatts.
El número és gros.
Però el sol té la mala costum de no brillar de nit, habitualment. Sí, llavors, ja per definició, el 50% del temps, aquelles plaques, tot i que podrien produir, físicament és possible, no s'il·luminen i no produeixen. A més, hi ha dies que estan ennuvolats, la placa pot estar una mica bruta, pot ser que l'incidència del sol no sigui la perfecta perquè hauria de ser completament perpendicular a la placa. I tot això fa que a la pràctica el que realment acaba produint aquelles plaques que acaba sent en lloc de 8,7 milions de watts, només siguin 1,4 milions de watts, és un 16%. Aquest 16% del màxim que teòricament podria produir aquell sistema és el que es coneix com a factor de capacitat i que varia per cada sistema energètic que tenim. Amb energia solar, si és fixa, si la tenim fixada en un lloc i més o menys ben orientada aquí a Catalunya, a les nostres latituds, el factor de capacitat que té és un 16%. Si hi afegim un seguidor perquè pugui seguir el sol d'est a oest o de nord a sud, pot arribar a un 20%. Si n'hi afegíssim dos, podria arribar a un 24%. L'energia eòlica, tal com la posem aquí, que busquem llocs favorables, que siguin ventosos, no un clot, tenen factors de capacitat del 35% aquí, que no vol dir que vagin només un 35% del temps. Van molt més temps. L'únic que no sempre van al màxim. No sempre fa prou vent com perquè puguin produir el màxim. Potser van al 70% del temps, però és com si anéssim al 35% del temps a màxima potència. L'eòlica marina, els llocs on s'ha instal·lat fins ara al món, per exemple, el Mar del Nord, té factor de capacitat del 55%, però, en canvi, les centrals nuclears tenen factors de capacitat del 90%. Llavors, aquest és el gran repte que tenim de fer, és un dels grans reptes que tenim de fer la transició energètica, que hem de substituir una cosa que funciona pràcticament contínuament i que, a més, quan s'atura, en general és de manera programada per fer manteniment, per uns altres sistemes, com l'energia solar, que només funcionen un 16% del temps i que, a més, tu no pots realment triar quan van. Hi ha molta intermitència i això és complicat. És un gran repte per la transició energètica.
D'aquí que es parli d'acumulació, de bateries, de centrals reversibles, etcètera, etcètera. Però, clar, és que hi ha molts conceptes que des de Catalunya, amb la redacció de la Proencat, Platers, diferents, hem estat treballant amb el Pinecat i el mes passat vam fer una mica una pinzellada aquí al programa. Clar, molts plans, molts projectes, molts enfocs, moltes dades, avaluacions. Realment aquesta electrificació, aquesta capacitat de generació amb renovables, el desconeixement des de la ciutadania fa que sembla que estigui viatjant per lliure, que sigui una informació que la gent no acaba d'aterrar, quilowatts, megawatts, gigawatts, quanta superfície acabarem cobrint de plaques per poder... Aquestes escales de magnitud se'ns escapen a la ciutadania.
Sí, certament, i és molt difícil de processar. Perquè, per exemple, les petites plaques solars que hi ha en una calculadora de les d'abans són 0,05 watts. Però, en canvi, la potència d'una central nuclear com les que tenim aquí d'Escó Vandellós, d'un dels grups, és 1.000 megawatts. És a dir, 1.000 milions de watts. Hi ha tants zeros entre mig que costa molt de processar. Però és important que la gent tingui clar que, independentment dels watts, tot plegat s'ha de fer perquè hi hagi continuïtat en el nostre sistema. Nosaltres a Catalunya habitualment gastem uns 5.000 megawatts de potència contínuament elèctrica.
Això és demanda permanent.
No permanent. A les nits d'estiu o de tardor, de primavera o de tardor, quan no hi ha ni calefacció ni indústria funcionant.
Òptim, òptim.
I és un moment en què tothom dorm. Allò de tenir la nevera encesa i poder encendre la llum si anem al lavabo i que el router segueixi emetent i que l'hospital, les emergències funcionin per si hem d'anar, això són 2.800 megawatts.
Sona xifra grossa, també.
Sona xifra grossa.
Però és en el moment de repòs, pràcticament.
Absolutament. I llavors, el moment en què es gasta més, que s'ha gastat més, va ser un dia del 2007, al desembre, que es van gastar uns 8.500 megawatts.
Se'ns en van a la mà, aquell dia se'ns en van a la mà.
Devia fer molt de fred, la gent devia estar comprant molt i realment se'ls en van a la mà. Però, en canvi, tenim instal·lats a Catalunya 12.500 megawatts. Com és que en tenim tants més si mai hi hem arribat? Com és que tenim 12,5 gigawatts o 12.500 megawatts si només en gastem 8.500 com a màxim i habitualment de mitjana 5.000? Doncs precisament per això que dèiem de la intermitència, que cap central pot funcionar sempre. Les centrals hidroelèctriques no van permanentment perquè els rius, malauradament, no tenen un cabal constant que permetin que sempre funcionin. Les centrals nuclears han de tenir manteniment. Les centrals eòliques no sempre tenen vent per funcionar. I el gran repte que tenim amb la Proencat és que preveu que per aconseguir electrificar-ho tot amb fonts renovables haurem d'arribar a 62.000 megawatts.
Que al final és una superfície que si l'hem d'acabar cobrint sobre el terreny, perquè evidentment amb els edificis entenc que no tenim prou descobertes per arribar a una capacitat de generació d'aquest tipus, i menys tenint en compte que és una tecnologia, justament com deien, intermitent. És a dir, que podem arribar a xifres de volum de generació, punta, en un moment determinat, que sí que ho cobreixin, però evidentment, un cop sigui de nit, aquella fotovoltaica no...
Absolutament, sí, sí.
Les hem hagut d'emmagatzem abans.
Que és un dels reptes que tindrem l'emmagatzematge, i sí, haurem d'anar a molt més del que teníem.
Entenc que aplicar la mateixa lògica arreu de tot el territori és realment complicat. La gràcia de l'energia és aproximar-la al màxim al seu lloc de consum. I clar, a dia quan surts a fer divulgació, quan surts a poder parlar amb la ciutadania, te n'adones que, clar, hi ha conceptes com parlar de que 100 quilowatts sobre una coberta és un projecte macro, i és un municipi on aquests 100 quilowatts representarien el consum instantani d'una família, però estem parlant de 100 quilowatts instal·lats. És a dir, que difícilment seran suficients per cobrir la demanda de 5 famílies amb el que hagi generat durant tot el dia aquella coberta.
Absolutament. I macro i micro depèn, malauradament. Catalunya és un país dens, amb molta gent, relativament poc espai, i ens fa por, i està bé, de fer un xafastre posant-hi massa parcs on no toca. Però 100 quilowatts és la potència que té un cotxe elèctric petitó si accelera fort. I la bateria s'ha de carregar d'alguna manera. No tens per què carregar-la instantàniament, tampoc. Però realment no som conscients de l'energia que gastem. I per això una mica suposo que la Proencat i el Plater que estem desenvolupant són les eines per endreçar això.
Al final és posar-hi ordre des de l'administració per definir què sí i a on. Bàsicament, la idea és aquesta. Una comarca com la Ribera d'Ebre, que ja heu viscut les lògiques de ser un motor de generació energètica, ja tenen, entenc, una mica una concepció diferent de la que podem tindre en comarques on no hi ha hagut implantat en cap moment cap generació i que els renovables s'hi preveuen capaces de generar un percentatge de la seva demanda i haurien de contribuir en un percentatge a la del consum de tota Catalunya i no serà fàcil. Creus que aquesta percepció a nivell del territori pot enlentir aquesta implantació de renovables a nivell personal, ja no com a institució?
Sí, és el gran repte i està claríssim que pot ser percebut i és percebut com un greuge i que s'han de buscar maneres de que no ho sigui, que hi hagi unes compensacions adequades, no sé de quin tipus, perquè sigui beneficiós pel lloc on s'implantin. I alhora que hi hagi incentius per les comarques que tenen poca superfície, és impossible que acabin generant tota l'energia que gastin, a no ser que en marxi el 80% de la població, doncs que trobin incentius perquè també se n'instal·lin allà. Perquè, tal i com deies, malauradament, amb teulades no hi arribarem. És a dir, hi ha la Proencat, que és un exercici que va fer la Generalitat fa uns anys, el podeu llegir, és un document de gairebé 400 pàgines, que diu com ens ho hem de fer si pretenim ser neutres amb carboni i alhora sobirans energèticament. És a dir, que tota l'energia que gastem es generi a Catalunya, no que vingui de fora amb mats des d'Aragó, per exemple. Doncs ja considera 11.000 megawatts de plaques solars a teulada. És gairebé tota la potència que tenim instal·lada ara entre totes les tecnologies. Però és que el que tenim ara produeix el 90% del temps amb les nuclears i les plaques només el 16%. Generaria molt menys que el que tenim ara de demanda.
Cal recordar que hi ha incidències, com tu deies, meteorològiques, però per exemple que en comarques com la nostra, que tenen un gran potencial de generació fotovoltaica, tens un mes pràcticament inhàbil que és donat per la boira, és a dir, que has de tindre alternatives en paral·lel a aquestes fonts típiques de renovables, no? Eòlica, fotovoltaica, hi ha d'haver una alternativa i aquesta generació l'hauran de fer d'altres comarques en aquell instant precís. Els parcs de la Plana de Lleida durant aquell moment poca cosa generen.
I convindria seguir tenint electricitat perquè si hem de descarbonitzar també els sistemes de calefacció haurà de venir d'electricitat el fet que no tothom estigui a un grau durant tot el mes de gener.
Doncs sí, la veritat és que no, el confort no seria pas molt agradable. Entenem, doncs, que el fet, per exemple, d'aproximar aquesta energia a la població amb comarques com el Vallès, àrea metropolitana i demés, on no hi ha unes superfícies que no tinguin una classificació ambiental, natural, parcs naturals i demés, serà complicada. O sigui, hi ha d'haver aquesta contribució, aquesta compensació, s'haurà de fer com se suposa que es va fer en el seu moment quan van vindre les hidroelèctriques, però a dia d'avui crec que hi ha molts mecanismes dels que es van fer servir llavors que no serien massa ben vistos, no?
No, i precisament per això potser estem anant massa lents a Catalunya, perquè estem buscant un consens, estem buscant tenir en compte tots els possibles efectes i externalitats de la implantació de renovables, cosa que fa 100 anys amb les hidroelèctriques no es va fer, es va tirar molt més pel dret. Crec que és bo que com a societat siguem molt més sensibles en aquest aspecte, però malauradament ens està fent anar molt lents.
Molt lents, a diferència d'altres comunitats, fins i tot veïnes, que sembla que ja han agafat una dinàmica, un vol, no? que se'ns està avançant. Aquest any, Oriol, parlant ja de la nostra feina, ens toca un any de visitar municipis. Si el Pla Ter avança, haurem d'anar a fer una mica de pedagogia i...
Esperem que sí, i esperem que surti la primera versió del Plater que puguem veure i presentar, que en principi ja tindrà quotes comarcals i possibles ubicacions potencials i aviam com les anirem a veure i explicar arreu del territori.
Realment perquè la ciutadania i els municipis puguin aportar fa falta que, arribat a aquest moment d'exposició de quins llocs sí i a quins llocs no. Al final, si ho portem en un concepte simple, és així.
És això.
És així. Necessitem ciutadania conscient.
Exacte.
De la magnitud de la demanda realment.
Exacte. Necessitem ciutadania conscient que alhora pugui tenir clar per fer les bones tries, però que les faci tenint en compte això, què està gastant ara i si acaso quins sacrificis està disposat a fer, perquè això també potser no se sap prou, però la Generalitat, la Proencat la va fer tenint en compte una reducció futura de consum total d'energia l'any 2050 del 31%. De moment, això és moltíssim estalvi, que costa molt. És a dir, hi ha gent que aposta molt pel decreixement, jo no sé si la Proencat és decreixentista, però com a mínim és molt estalviadora i és un repte immens que tenim davant.
Clar, realment, aquí hem tingut alguns convidats amb els que ho havíem estat comentant, el fet de que anem implantant renovables, però la demanda continua pujant. La demanda energètica es manté, de fet, segueix escalant, estem electrificant aquesta demanda, estem en un impàs, no? I resulta que a mesura que hauria d'anar baixant a nivell de demanda per arribar a aquest 31% d'estalvi, resulta que no, anem incorporant renovables, la nuclear continua treballant, la hidroelèctrica està allí, els cicles combinats estan allí i continuem demandant energia de forma constant en creixement.
Sí, però per les dades que m'ha semblat veure últimament, a Catalunya, tant la demanda total energètica com la demanda només d'energia elèctrica ha baixat.
Això
i això és una bona notícia. Vam tenir el pic just a l'inici de la crisi del 2007, i després ha tingut una mica de fluctuacions, però globalment hi ha anat baixant, i això és bo.
Podem dir, doncs, que estem aplanant la corba?
Estem aplanant la corba de la demanda, pel que sembla que indiquin les dades, però l'hem de baixar molt més, i això serà molt complicat d'aconseguir.
Doncs, Oriol, la veritat és que és superinteressant tota la informació que ens trasllades avui. Ja veieu que aproximar-nos a la Ribera d'Ebre té sentit i força, una mica de coneixement sobre el que és generar i consumir energia ho tenen força clar. I com ja saps, i la ràdio ens permet, la durada que ens permet, la xarxa d'oficines és justament per això, per divulgar, per aproximar informació a la ciutadania, un recurs pels municipis i sobretot pel conjunt de les persones i ciutadania. I per què no dir-ho? La veritat és que professionals com tu, amb el talent que heu desenvolupat i el que teniu, ens ha de poder facilitar els objectius 2030 i 2050. Esperem que les oficines segueixin treballant i que siguem on siguem puguem continuar fent aquesta feina de divulgació que és super necessària. El Dia Mundial de la Ràdio ens ha de servir per poder-ho transmetre i ho seguirem portant més a més, siguin dies especials o no, megacracs com el que hem tingut avui. Gràcies de nou, Oriol, Sònia.
Gràcies a tu i també a l'Oriol.
Gràcies, Josep.
Ens agrada despedir, Oriol, sempre el programa amb una mica de música. Si no ho coneixeu, espero que ho feu a partir d'avui, a l'artista belga Stromae, i segurament no us n'heu adonat, però l'heu sentit moltes vegades. Ha viralitzat algunes cançons, alguns talls, sobretot, típic allò de TikTok i demés. Però no identificàveu l'autoria. Doncs avui ja sabeu. Us deixem amb un tema del sempre eclèctic, irònic i àcid Stromae, de títol Ries. I fins al pròxim programa.
Moi un jour je serai un grand artiste. Je gagnerai même un Grammy. J'aurai des sous et tellement je serai riche. J'aurai même plein d'amis. Toujours escorté par la police. Je voyagerai jour et nuit. Mon épouse sera une grande actrice. Pourquoi rêver petit? Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Moi, mon rêve, c'est d'avoir la piscine et la villa quatre façades, trois, quatre chambres et puis un grand dressing et le coupé 4x4. Non, mon but n'est pas d'être richissime.
Un cafè amb energia, un programa de Ràdio Balaguer per parlar de temes relacionats amb la transició energètica, el consum, l'eficiència i les comunitats energètiques. També per informar de les diferents campanyes i ajudes per potenciar el canvi cap a un model energètic més sostenible. Un cafè amb energia, amb la col·laboració de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica de la Noguera.